l'Info Migdia.
Bona tarda. El Far de Calella ha acollit aquest dissabte al migdia un acte de precampanya de Convergència Democràtica de Catalunya de cara a les eleccions del 26 de juny. S'ha plantejat com un homenatge als dirigents polítics que van impulsar la consulta sobre la independència del 9-N de l'any 2014 i per la qual estan imputats. Ens ho explica Aleix Duran.
A l'acte hi va assistir l'expresident Artur Mas, l'exconseller de Presidència Francesc Homs i la llavors consellera d'Ensenyament Irene Rigau. L'acte es va fer a Calella a proposta directa de l'alcaldessa Montserrat Candiní, que va presentar la trobada com a anfitriona. Va recordar el fet que el 4 d'octubre del 2014 més de 800 batlles del país van lliurar Mas al compromís de cadascun dels seus respectius municipis amb el procés de Catalunya, però al seu entendre faltava un acte d'homenatge, suport, agraïment i recolzament i generositat a les persones que van tenir major responsabilitat al 9-N.
Avui en dia que es parla tant de nova i vella política, jo crec que l'important és la bona política, i és la política dels fets, no? Sovint sentim parlar, alguna cosa s'havia de dir i sempre el que cal és alguna cosa s'ha de fer, no? I per fer jo crec que és aquest homenatge, doncs, a aquestes persones que estan imputades. En dir també, doncs, que moltes vegades hi ha un excés, al meu entendre, de sobreactuació per part d'alguns partits polítics en el qual els hi poden semblar que és perquè es posen samarretes de diferents colors, planten cara, i aquells que planten cara són els que de debò prenen les decisions i acaben sent imputats.
L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, va agrair un cop més les mostres de suport que ha rebut i rep encara del món local d'alcaldes i alcaldesses, tant en actes com el de dissabte a Calella, com l'escalf rebut a les portes dels tribunals.
Jo, per exemple, tindré sempre molt present en la meva memòria, i serà un fet que no es podrà esborrar mai, quan el darrer 15 d'octubre de l'any passat, un dia com aquell en què van afusellar un president de la Generalitat després de la Guerra Civil, aquell 15 d'octubre de l'any passat, milers i milers de persones, i per cert, molts alcaldes i alcaldesses d'aquest país, estaven al costat dels jutjats de Barcelona, de l'Audiència de Barcelona, del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona, en el passeig Lluís Companys, per donar-nos suport a aquella gent que havien tirat endavant el 9 de novembre.
La majoria de seus de la consulta del 9-N van ser escoles i instituts, com va ser en el cas de Calella, que es va fer a l'Institut Bisbe Sivilla. Llavors, la consellera d'Ensenyament comentava que el 9-N es va fer ben fet i destacava l'eficiència organitzativa que hi va haver aquella jornada de tota la gent que hi era.
I tanta gent que va col·laborar de portes endins, de fer possible que tot estigués a punt i que ho estigués bé, que ho estigués pulcre, ordenat, que els recomptes funcionessin, que l'endemà, el dilluns, a les 8 del matí, els instituts que havien sigut seus i els locals que havien sigut seus proposats pels ajuntaments estiguessin perfectament disponibles i estiguessin nets i polits i demostressin que allà el que hi havia hagut era un gran acte de civisme.
Durant l'acte, els assistents i els homenatjats van poder gaudir de les vistes del far de Calella i fins i tot Francesc Homs va dir que Calella és meravellosa i va animar tothom a fer una cosa que ell mateix es va comprometre a fer, a tornar a pujar al far un dia que fes sol i anar a fer un tomb per la ciutat i gastar diners a les seves botigues, bars i restaurants.
Gràcies, Aleix. La CUP vol que Calella esdevingui una vila lliure de glifosat. La formació ha presentat divendres al migdia, ho feia al registre de l'Ajuntament, una moció que es debatrà al proper ple i que té per objectiu que Calella prohibeixi l'ús de l'herbicida glifosat en els tractaments que es facin a tot l'espai públic. Ens ho explica Oriol Leo.
El regidor de la CUP, Jan Catà, ha dit que entra en aquesta moció amb urgència a causa de les fumigacions que s'han fet aquesta setmana als plàtans del passeig amb productes que contenen glifosat i també arran de la polèmica generada a les xarxes socials. Diu Catà que la moció es presenta en positiu, però amb la clara finalitat d'acabar dràsticament amb aquest tipus de tractament fitosanitari que fa anys que s'utilitza a Calella. La part expositiva planteja els perills que, al seu entendre, té el glifosat. No es pot afirmar que sigui cancerigen, però tampoc està demostrat que no ho sigui. Per tant, demana prudència fins que no hi hagi una resposta científica clara i, mentrestant, no utilitzar-lo i no pas a l'inrevés. La moció repassa estudis fets sobre aquest herbicida que demostren afectació en la salut i en el desenvolupament hormonal dels humans i dels animals, amb efectes negatius medioambientals.
Filtracions en el subsol d'aquesta substància, contaminant aigües,
que hi ha hagut doncs, envenenament sobretot de peixos, perquè té una afectació molt evident amb els peixos, perquè té una prevalència a l'aigua doncs, que és molt més alta que la que té a l'aire. No està provat de que no sigui un element cancerigen. També fem una petita pinzellada a les alteracions hormonals que pot crear a les persones aquest tipus de producte, que això sí que ja hi donem doncs, unes proves científiques molt més sòlides.
Amb tots aquests arguments, la moció proposa 9 acords, entre els quals hi ha declarar Calella vila lliure de glifosat i que ni l'Ajuntament ni cap empresa privada faci cap més tractament fitosanitari amb productes que continguin aquest component. I demanen també un esforç a l'Ajuntament per explicar aquests acords a la ciutadania, al Ministeri, a la Generalitat i a empreses privades.
Que hi hagi un esforç evident de l'Ajuntament per tal d'explicar tot això a la ciutadania, per tal d'explicar sobretot doncs, a Renfe també, que en fa un control de la proliferació d'herbes a les vies, que això s'expliqui molt i molt bé també al Ministeri de Foment, perquè ells també fan un control de les carreteres, de la Nacional, etc., que es traslladi a la Generalitat, el tema doncs, també de l'autopista, ells també sabem doncs, que moltes vegades ho utilitzen, i també els privats, els solars privats, que sabem, ens consta a Calella doncs, que se'n fan control de plagues i controls de proliferació de males herbes, doncs, que l'Ajuntament expliqui molt bé doncs, que estem en una vila en que està lliure d'aquest component i que es busquin doncs, altres maneres que existeixen i que funcionen.
Altres municipis catalans ja s'han declarat municipis lliures de glifosat. Jan Catà ha explicat que la moció pot ser debatuda entre tots els partits polítics a la comissió informativa per si es pot negociar i consensuar amb la resta de forces.
Gràcies, Oriol. I encara l'àmbit polític i de la CUP, hem de dir que aquest partit presenta al proper ple una altra moció, en aquest cas per adoptar mesures de desconnexió democràtica i d'obertura d'un procés constituent no subordinat, diuen, a l'Estat espanyol. La moció exposa els antecedents a la ciutat referents al procés d'independència, com la consulta feta a la ciutat, la votació del 9-N i les eleccions del 27 de setembre del 2015. Consideren que una majoria dels calellencs han donat suport regularment al fet que Catalunya esdevingui un estat independent i per això proposen l'adhesió de l'Ajuntament de Calella a la resolució aprovada pels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP a la mesa del Parlament del 27 d'octubre del 2015 en tots els seus acords. La moció també vol que s'iniciï el procés de desconnexió democràtica, diuen, sostinguda i pacífica amb l'Estat espanyol per fer efectiva la creació de l'Estat català independent en forma de república i adoptar totes les mesures necessàries per fer-ho efectiu. La moció fixa també que l'Ajuntament de Calella se supeditarà la legalitat que mani del Parlament de Catalunya i facilitarà l'empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació que sigui oberta, activa i també integradora.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ultima la modificació dels seus estatuts per ampliar la representació del Servei Català de la Salut al Consell Rector d'aquest organisme. Ha de tenir-hi majoria de cadires d'acord amb la normativa dels consorcis del sector públic i això no està contemplat així en els actuals estatuts que són de l'any 2008. Si bé des de l'organisme sanitari s'afirma que aquesta actualització ja estava en el calendari per aprovar-se i fer-se efectiva aquest pròxim mes de juny, l'Oficina Antifrau ha enviat un requeriment en aquesta línia a la Corporació i també a tots els membres del Consell Rector, inclosos l'Ajuntament de Calella. A banda d'aprovar-se en el si de l'organisme sanitari, la modificació també haurà de ser ratificada pels plens municipals de les poblacions de Calella i Lloret de Mar i també Blanes. Segons l'esborrany d'aquest nou estatut, que s'ha preparat des de la Corporació de Salut Maresme-Selva, la composició d'aquest Consell Rector de l'organisme ha d'estar repartida de la següent manera. 6 representants han de ser del Servei Català de la Salut, 3 de l'Ajuntament de Calella, 1 de l'Ajuntament de Lloret de Mar i un darrer, en aquest cas, per la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Això garanteix la majoria dins l'òrgan del CatSalut, aspecte que ha motivat aquesta modificació estatutària, segons ens ha explicat l'adjunt a la direcció de la Corporació, Marcel Prat.
La majoria passa a ser de CatSalut amb representació després de la partida per Calella, per Lloret i amb representació per Blanes. Això és el que està, diguéssim, ara a l'esborrany, el que es passa a Consell Rector i aleshores a partir d'aquí, quan ja s'aprovi, llavors ja és, diguéssim, vigent i per tant llavors ja es pot actualitzar tota aquesta informació.
garantint la majoria de participació pública dins l'òrgan que defineix els objectius i plans d'actuació, també a nivell pressupostari, el Consorci deixarà de tenir un caràcter local. Prat s'ha tret ferro al fet que l'oficina antifrau hagi remès requeriments a la corporació i a tots els membres del Consell Rector, assegurant que de forma periòdica sol·licita informació als consorcis que són públics.
Una manera periòdica, l'oficina antifrau sí que va fent aquestes aportacions, de dir, escolti, ens consta tal cosa, vostès tenen informació, sí, pues, llavors l'adjunta i a partir d'aquí es van tancant els temes. I el que ha passat aquesta vegada és això, el que demanen és que si ja s'actualitza aquesta informació, si ja s'han revisat els estatuts i per quan estava previst fer-ho. Per tant, ha sigut la resposta de Condefa, diguem, està planificat tancar-ho a mes de juny, doncs es remet la informació que és la que demanen i a partir d'aquí ja queda solventat el tema.
Prat, que ha insistit en que l'actualització estatutària estava prevista i calendaritzada, ha concretat quines són les funcions del Consell Rector. Segons l'esborrany d'estatuts, l'òrgan superior de gestió recau en la gerència.
El Consell Rector és el màxim òrgan exponent de la corporació de Maresme a la Selva, amb tots els seus àmbits d'activitat. Per tant, és qui representa, o l'àmbit màxim de representació, de tot el Consorci Públic.
CatSalut ha alertat que mantenir els estatuts en el redactat actual vigent comportaria l'adscripció de la corporació al registre d'ens locals i no podria rebre subvencions i transferències directament del govern català.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Abordem les qüestions lúdiques i festives del cap de setmana. El tradicional concurs del Lioli Botifarrada Popular que organitza el grup Avimultor ha estat tot un èxit i, com sol passar any rere any, aquest 2016 també hi ha hagut concursants de fora. Enguany, amb presència russa, tal i com ens destacava als micròfons de Ràdio Calella Televisió el president d'aquesta entitat, en Jaume Pruna.
Castinglós ha vingut una russa, sí, una noia russa, molt maca, per cert. I ha fet un bon, ho ha fet força bé. Ha vingut una russa i després l'altra era sud-americana. O així. A veure, sempre s'ajunta algú de fora.
La concursant, com sentien, de nacionalitat russa, ens ha explicat que s'ho va passar molt bé i que ha après molt participant d'aquest tradicional concurs gastronòmic. Es diu Anastasia Plotnikova.
Vale, está por el aceite de aceitunas, sí, de concurso de aleoli, y hago aleoli con mi ayudante. Sí, es muy divertido este concurso.
Enguany ha estat el 44è concurs de Lioli Botifarrada Popular. S'ha fet al passeig Manuel Puigverd, on tot l'equip de Pavi Multó han servit uns 300 esmorzars. El concurs s'ha fet en dues tandes de 10 persones cadascuna. I encara ens quedem al passeig Manuel Puigverd. Sí, el concurs de Lioli es feia el diumenge, el dia abans, el dissabte, es feia en aquest cas el dia, la celebració del Dia de l'AMPA de la Minerva. La comunitat educativa de l'Escola La Minerva ha celebrat dissabte, aquesta és la 8a edició de la Diada de l'AMPA. S'ha fet amb diferents activitats lúdiques, com ara una gincana i un espectacle infantil. La Diada serveix també, segons la presidenta de l'AMPA, de la Minerva, Olga Camps, per posar en valor el fet que són Escola Verda, una de les poques que hi ha a tot el Maresme. Camps destaca els trets que singularitzen una escola verda.
Fomenta molt el reciclatge, el dimecres es fa també que es porti fruita per esmorzar, no volen que portem embolcalls de paper de plata ni res, tot es fa amb tàpers i es mira molt això. Llavors, al ser escola verda hem volgut fer-ho en aquest entorn tan maco que tenim a Calella i per celebrar una mica la Diada de l'AMPA.
Els membres de l'AMPA de la Minerva han volgut agrair el suport que reben de l'equip directiu també dels professors del centre per tal que aquesta diada sigui una realitat. La celebració també ha inclòs un dinar de germanor que s'ha fet, com us expliquem, al passeig Manuel Puigverd amb una fideuà com a plat principal. Enguany, l'AMPA del Salicru ha recordat als assistents que està nominada als Premis FAPAC 2016. Són uns guardons que la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya atorga anualment a projectes i activitats dins aquest àmbit. L'AMPA de la Minerva fa activitats extraescolars que són assequibles econòmicament pels infants i les seves famílies i és un dels projectes que ha presentat aquests premis de la FAPAC 2016 que ara ja es poden votar.
L'AMPA ens hem presentat amb les nostres extraescolars que només ho fem amb voluntaris, o sigui, tots els que portem les extraescolars són voluntaris, no cobrem res i els nens doncs poden fer activitats només a 15 euros l'any, des d'anglès, a reforç, a futbol sala, etc. I creiem que això és molt important perquè molts d'aquests nens no es podrien pagar fer futbol sala en un altre tipus de club. I llavors ho hem presentat a la FAPAC, han sortit un dels 5 finalistes i ara tothom a votar a la FAPAC en els premis perquè surti l'Escola La Minerva guanyadora.
Fem tot seguit un repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana. El juvenil del Club Futbol Calella ha acomiadat la temporada amb una espectacular victòria per 8-7 contra l'Argentona. Per la seva banda, l'altre equip de futbol de la ciutat, l'Aquahotel, ha guanyat 0-5 a la Roca. A l'espera de la confirmació oficial de la Federació Catalana de Futbol, l'equip puja de categoria com a un dels millors segons. En bàsquet, el sènior femení del Club Bàsquet Calella ha perdut el segon partit del play-off per 61-35 a la pista del Bàsquet Sabadell i, per tant, baixa de categoria. Pel que fa a l'actualitat del triatló, hem de dir que la calellenca Anna Flaquer, que està al Fast Triathlon, ha guanyat el Duatló Challenge de Salou. D'altra banda, diferents triatletes del Team Calella han competit aquest cap de setmana al Challenge Salou, al Triatló Sprint de Mataró i també a la sisena edició de la Bilbao Triathlon. També ha estat destacada la presència de triatletes a la que ha estat la 38a edició de la Marxa Popular d'Arenys de Mar, que organitza la penya APA Anemi. I Calella ha acollit també amb molt d'èxit aquest cap de setmana els 9ens Jocs Catalans d'Esports Adaptats que s'han disputat en diferents escenaris de la ciutat, imatges les quals podeu veure ja a calellatv.cat. I recordeu que aquests i altres resultats els teniu ampliats, comentats i analitzats aquest vespre a partir de 9:15 en directe a través del programa La Banqueta que edita i presenta en Salvador Itxart. Ho podeu fer a través de la ràdio i també a través de la televisió. Per cert, que avui és l'últim programa de la temporada. I ara, el que fem és, abans de marxar, el temps, la previsió del temps, amb Joaquim Serra, després d'aquesta petita pausa.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Deixem enrere un cap de setmana que ha estat marcat per la tranquil·litat meteorològica, tot i que, això sí, amb alguns ruixats que la tarda queien en punts del Maresme Nord. També vam tenir 4 gotellades la nit de dissabte a diumenge. Avui s'espera un matí i un migdia força assolellats, però aquesta tarda apareixeran nuvolades i pot escapar-se algun ruixat. Creiem que de forma aïllada i poc important, més probable al centre i al nord del Maresme, tot i que no descartem que també pugui caure alguna goteta cap al sud de la comarca. Els vents, en general, fluixos, de mar cap a terra, més fresquets que ahir, per tant les temperatures, a diferència d'ahir, que es van disparar força, a conseqüència del vent de ponent, avui quedaran al voltant dels 22-23 graus a molt estirar, unes temperatures plenament normalitzades pel que és l'època de l'any. La situació marítima estarà dominada pel marejol amb petites àrees de mar de fons poc importants. Demà dimarts s'incrementarà una miqueta més la inestabilitat. S'aproximarà un embussament d'aire fred en alçada que farà que al matí i al migdia, altre cop, doncs parlem de domini del sol, però ràpidament al llarg de la tarda creixement de nuvolades i cap a última hora de la tarda, entrada de la nit, s'esperen xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt del Maresme i que, atenció, perquè localment poden ser d'intensitat moderada, no massa abundants, passant amb celeritat i, per tant, al voltant dels 5, 10, 15 litres per metre quadrat com a molt. Més enllà no esperem que doncs, arribi a ploure. Pel que fa a les temperatures, de cara a demà baixant un palet més, sobretot a última hora del dia, mentre que continuarem amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat dimecres el temps serà més tranquil, tot i que a la tarda encara hi haurà algunes nuvolades, ja si alguna precipitació seran 4 gotes i poca cosa més, amb temperatures que en un inici del dia seran més aviat fresquetes, però després s'aniran recuperant i aquest augment el notarem molt més de cara a dijous, amb una clara recuperació tant de les màximes com de les mínimes.
Marxem. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris, el primer a les 2 de la tarda i a les 8, una nova edició de l'Infovespre presentada per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.